podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Si mirem al món de la filosofia, Antonio, ens trobem altres Isabel Díaz Ayuso,
I
altres
tant.
Pablos Casados.
I tant,
no?
Perquè una de les idees de fons de... que m'agradaria avui és que això pertany, des del meu punt de vista, a l'essència de l'ésser humà. És a dir, està amb nosaltres, no? I és aquestes lluites, aquestes traïcions, aquests lius... Fixa't que acabarem, si ens dona temps, amb un exemple molt dolorós d'això, inclús entre gent que pateix i que està oprimida. No?
Posa el micro una mica. Perfecte, digues.
Com deia, parlarem inclús al final d'un exemple molt dolorós, inclús en societats molt oprimides i debilitades, que quan poden es comporten de la mateixa manera que s'han portat amb elles, no? En aquest sentit. I, si et sembla, comencem amb el principi, per els creadors del pensament occidental i de la filosofia.
Platón?
Platón i Aristòteles.
Clar.
Tota la filosofia occidental es pot resumir amb el que van dir ells, no? I ells van ser mestre i deixeble, d'acord?
Ja veus.
I clar, Plató va ser el mestre d'Aristòtel a l'acadèmia i el deixeble més estimat, òbviament més intel·ligent, més poderós intel·lectualment, era Aristòtil. Tothom esperava que Aristòtil fos el següent director de l'acadèmia.
Uh-huh.
Aristòtil es va separar i es va barallar de Plató, a part per qüestions ideològiques, essencialment, es vulgui dir o no, per la raó mesquina de que Plató no el va escollir com a successor a l'acadèmia, no?
És un atac de bany, has dit d'una altra manera.
Clar, és a dir, Plató al final es va comportar, diguem-ne, com una persona normal, entre cometes, i va posar el seu nebot, que és el que s'esperava en aquesta línia, diguem-ne, més ayusiana, va posar el seu nebot, un pobre senyor que es deia Speusipo.
En aquesta línia més ayusiana.
En aquest sentit, això que deies de Berlanga, en aquest acutre, però clar, inclús Plató va caure i va posar un senyor pràcticament que era el seu nebot, com una gran proposta. I després de Speusipo va posar un tal Genòcrates, que era un home gris, però era devot, complidor, el qual és una cosa que es dona molt a l'acadèmia, és a dir, a la universitat, no? I que ho conegui ja ho sap. I fixa't que Plató ho sabia, era conscient, perquè clar, Plató no era un qualsevol. I ell va dir, pensant en aquest Genòcrates que va posar, i el gran Aristòtil va pensar que he criado un asno para enfrentarse a un caballo. És a dir, que inclús ell sabia que havia molta diferència, però va preferir el que estava al seu costat que no Aristòtil. Mm-hmm. Aristòtil es va enfadar i se'n va anar i va criticar el pensament de Plató, però hem de dir, en defensa del gran Aristòtil, que al final va acabar escrivint que Plató és tan sagrat que els dolents no tenen tan sols el dret de parlar bé de Plató.
Ah, sí?
I va escriure això, és a dir, Plató és tan sagrat que ni els que són dolents no poden ni parlar bé d'aquest home que és tan superior. És a dir, que al final es va redimir una miqueta, però ja veiem que al principi la filosofia, entre els grans dos filòsofs, va haver desencontre, lluita de poder per ser el director de l'acadèmia i enfrontament, no? A partir d'aquí, clar, tot és inevitable que les coses acabin com van acabar.
Déu-n'hi-do.
I després d'aquí donem un salt,
sí?
I ens anem al segle XX.
Al 20, ja.
Al 20, sí. Anirem saltant.
No, està bé.
Però anem al segle XX perquè jo volia parlar d'aquest home perquè parlarem d'un geni, una miqueta embogit, però un geni que és Wittgenstein. Com som divendres, ja, podríem dir que jo sempre he volgut ser tres coses a la vida. La primera, que és poc filosòfica, és davanter centre de l'Espanyol.
Qui, tu?
Sí, jo sempre...
Tu volies ser davanter centre de l'Espanyol? M'ho dius de debò?
Ui, tant, ho vaig donar tot per ser això.
Que fort.
Però, per molt que vaig entrenar, és allò de que el que la naturaleza no da...
I t'agrada molt el futbol a tu,
jo soc molt futbol.
Ja et veig,
Salamanca no lo presta i no m'ha prestat gaire cosa, amb la qual estic aquí parlant de filosofia.
Està bé.
L'ús segon, ser Thomas Pynchon. Thomas Pynchon és un escriptor de culte brutal nord-americà, de anys 60-70. Va tenir una obra mestra absoluta, no és fàcil de llegir, però que és V, molt creïble. Per mi, el millor escriptor nord-americà del segle XX. Però aquest home, i clar, tu fas cara perquè...
No, jo no el conec,
no
és, ho havia sentit mai.
Pràcticament no el coneix ningú, és a dir, sí, és un escriptor de culte que acaben un milers de llibres, però ell va sempre va romandre en l'anonimat. És a dir, mai concedia entrevistes, pràcticament no hi ha fotos d'ell, no se sap de què va fer abans d'escriure, i l'únic que feia era enviar per correu el text i l'editorial la publicava i l'enviava una transferència. I clar, és una paradoxa.
Oye, són històries molt, molt, molt de literatura.
Clar, és, ja, sí, clar, és una paradoxa ser un tio superfamós que s'estudia a les universitats.
Però que ningú no sap qui ets.
I, clar, que tu pots inclús anar-hi a escoltar tu mateix un curs sobre tu mateix, perquè ningú sap que ets tu. És una cosa que sempre em sap gloriosa, però tampoc he pogut
ser... I que et suspenguin.
Molt probablement. Molt probablement.
Seria boníssim, seria boníssim.
Molt probablement. I després, la tercera cosa que jo m'agradaria ser... És, i del que parlarem, és Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein és un filòsof del segle XX, probablement el filòsof que més ha influït sobretot en el món anglosaxó. I és el prototip del geni. És el prototip del geni, perquè sent un filòsof absolut, ell mateix reconeixia que no sabia massa de filosofia. Una vegada, ell va tindre fonamentalment relació amb Bertrand Russell, que va ser el seu professor, premi Nobel, matemàtic, escriptor, i una vegada... Una de les amants de Russell li va preguntar què opina vostè d'Aristòtil? I Wittgenstein va dir, en realitat res, perquè mai l'he llegit. És a dir, perquè no tenia formació filosòfica, però era un geni en aquest sentit. No? Fixem-nos, ell anava... El seu pare era multimilionari. Uh-huh. Probablement la persona més rica d'Àustria. Val? Tenia un conglomerat d'empreses siderúrgiques i va empentar el seu fill a que fos enginyer. Va anar a Manchester a perfeccionar la carrera d'enginyeria. Allà va començar a la filosofia de Russell, se'n va anar amb ell a Cambridge i durant 2 anys va estar aprenent i es va construir aquesta relació mestre-deixeble. Russell, que va veure que aquest home és un geni, no? I Russell escriu la seva autobiografia que Wittgenstein es presentava totes les nits a les 12 de la nit. Uh-huh. Picava, entrava a casa i es quedava 3 hores fins a les 3 de la matinada parlant amb en Russell. I Russell no s'atrevia a dir-li...
Que marxés.
Que es marxés. Fixem-nos quin va ser el nivell... d'importància que se li va donar a Cambridge a Wittgenstein, per això jo que a mi m'agrada sagrat ser Wittgenstein, que un dia John Maynard Keynes, el creador de l'economia moderna, si la vin, es va trobar al tren que anava cap a Cambridge a Wittgenstein. I va escriure en el seu diari: avui m'he trobat amb Déu.
Caram.
Al tren de les 5:15.
Ja veus.
Estava considerat així. Però bé, està fins amb Russell fins al 1913, al 14 comença la Guerra Mundial i ell s'allista amb les tropes austríaques a la Primera Guerra Mundial. I se'n va amb uns quaderns, ja va començar a prendre notes, és apressat pels italians, va anar a un camp de concentració, i allà acaba d'escriure el que serà el seu gran llibre, el Tractatus Lógico-Filosófico, és l'únic llibre que va publicar en vida. Uh-huh. I quan acaba la guerra, intenta publicar el llibre. I ningú li vol publicar, és un llibre molt difícil, molt profund, ell no és professor. Qui surt a ajudar-lo? Bertrand Russell, el seu mestre, que mou els fils per publicar-li el llibre i, a més, li escriu una introducció perquè els editors pensin, bueno, hi ha una introducció de Bertrand Russell, això ho vendrem i ja publiquem. I aquí comencem a veure el Wittgenstein, que era un home totalment desinhibit, que era incapaç de dir una cosa que no fos el que pensava i era incapaç de fer el que no pensava. I Wittgenstein, com dic, fidel a si mateix, va agrair l'esforç de Russell dient que no li agradava en absolut la introducció i que Russell no havia entès ni una paraula de la seva filosofia.
Que fort.
Increïble. Que van trencar. Però la cosa no acaba aquí, perquè, òbviament, el fort de David Gestein no era la humilitat, i ell decideix que, una vegada publicat aquell llibre, ja no hi ha res més que escriure sobre filosofia. Ja el tema s'ha tancat. I ell renuncia a la seva herència multimilionària i se'n va a fer de mestre d'escola a pobles rurals d'Àustria. I desapareix durant 7 anys, d'acord? Ningú sap què fa ell, de professor, Àustria. A l'any 29 decideix que, home, igual alguna cosa més sí que es podria escriure, es podria pensar, i es torna a presentar a Cambridge i diu que vol donar classes perquè, bueno, té noves idees. Però, clar, presenta un problema perquè ell no s'havia doctorat, no havia acabat la carrera de filosofia. I, clar, pensa a Cambridge, i com fem perquè doni classes? Pobre Bertrand Russell, que era un home amb una paciència nadassant, diu, bueno, fem una cosa. Com ell va publicar un llibre, decidim que aquell llibre és la seva tesis doctoral i fem aquí el convertim en doctorando i que es presenti...
Un apanyo,
això mateix.
De tota la vida.
Efectivament, molt universitari també.
Sí, sí.
Però, clar, aquí també l'armarà Wittgenstein, perquè es convoca un tribunal i el tribunal estarà Russell, estarà Moore, que era el filòsof d'ètica famós a tota Europa, o sigui, la flor i nata de Cambridge es posa al tribunal perquè farà un doctorant o no a Wittgenstein. Si algú ha estat en algun moment d'aquests de doctorant, doncs, normalment hi ha una discussió perquè el tribunal parla amb Trails i fa una pregunta a qui es presenta per seductor, no? I llavors Russell, Moore, etc., li van fer alguna pregunta a Wittgenstein. Wittgenstein no va contestar cap de les preguntes i quan van acabar de preguntar es va aixecar, els hi va passar la mà per l'espatlla als membres del tribunal i va dir, encara que contestés, no entendríeu. De què estic parlant?
Poco sobradito, si em permets.
No, per això t'ho dic, que clar, és un senyor que feia el que volia i se'n va anar. I clar, al tribunal van quedar-se amb el problema de què fem? O sigui, el suspenem, el fem doctor, i no es van atrevir a suspendre'l.
I el van fer doctor.
I el van fer doctor i va estar durant classes al Cambridge fins que va morir. O sigui,
que fort.
Clar, és una cosa tremenda.
Gairebé, un senyor gairebé sense ego, eh?
No, pràcticament.
Pràcticament no tenia d'ego, aquest senyor. No, ja veus.
Efectivament, no? L'estava convençut. I, de fet, al Cambridge, ell va funcionar com una mena de secta als Wittgensteinians, per així dir-ho, perquè clar, tenien allà pràcticament això, clar. Com deia Keynes, a Déu en persona, allà mateix. I fixa't que canviem, tornem ara al segle XVII i parlem, això que deies abans, perquè això que et deia de l'essència de l'home,
sí. D'acord?
Podríem parlar molt, jo portava més filòsofs, però no tenim temps, d'aquest sí que volia parlar, perquè és això de que els homes som així. I parlem de Baruch Spinoza, el creador del materialisme contemporani, el que podríem també dir Benito Spinoza, d'acord? I per què dir Benito Spinoza? Perquè en realitat ell, encara que ell va néixer a Amsterdam, Holanda, ell venia d'una família de jueus sefardís espanyols, que, acomodats amb molts diners, que primer van fugir a Portugal i finalment des de Portugal se'n van anar a Holanda. És a dir, i de fet el seu cognom de veritat és, com deies, Espinosa, perquè la seva família era originària de Burgos.
Està clar,
no? Però veiem això que és un exemple brutal de la idea aquesta de que la intransigència i la lluita pel poder està present en totes les societats humanes, inclús en aquelles que pateixen aquesta intransigència, no? Fixem-nos que ell està allà a Holanda, que era un lloc on més o menys hi havia una certa tolerància amb els jueus, amb la gent que fos d'altres religions. No, ells fugeixen de la Inquisició espanyola, tinguem-ho en compte.
Clar.
I allà els jueus, la majoria d'ells, tant esquenazis com sefardis, han fugit de situacions difícils per arribar allà. Ell és un cervell espectacular. De seguida els rabins pensen que no tenim aquí un senyor que es farà amb la sinagoga d'Amsterdam perquè és... Però ell no acaba de veure-ho clar, això de la religió jueva, i comença a escriure coses que la posen en entredit, no? Quan mor el seu pare, sent com un alliberament, i comença a dir el que pensa. I clar, el terrible és que la comunitat jueva comença a reaccionar brutalment contra una persona pel seu pecat de pensar lliurement, és a dir, el pecat pel qual ells havien tingut que fugir dels seus països, no? Comença a parlar malament, el foten fora de la sinagoga. Un jueu de la comunitat intenta assassinar a Spinoza amb una gabinetada, Spinoza es salva, i finalment serà expulsat, com dic, de la sinagoga amb el que es diu un erem. L'erem, en el món jueu, és semblant a l'excomunió, no? en aquest sentit. I clar, aquesta excomunió vol dir no només ser abandonat de la sinagoga, sinó que no et parli la teva família, que ningú jueu et pugui parlar, etc. Ets una pestat que deixa de viure.
Que t'aparten, no? Vaja, que t'aparten.
Clar. I fixa't que encara es discuteix si la seva condemna es va llegir públicament a la sinagoga o només es va publicar, però la condemna és brutal. Però, i l'he portat aquí per llegir-la, perquè sobretot és brutal tenint en compte que és, com deia, un poble que absolutament ha sofert aquest maltracte, aquesta persecució, etc. Però quan té l'oportunitat, exactament copia exactament la mateixa forma de procedir que ha sofert, no? Amb la qual cosa, és que et dic, aprenem, ens costa molt aprendre en aquest sentit. Fixa't que l'érem o la condemna diu així: por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, condenamos y maldecimos a Baruch Spinoza con la aprobación del santo Dios. Y continúa, maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito cuando no regresa. Después continúa, això em deixa parat, que el Señor no le perdone nunca. que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno.
He dicho.
Sí, això mateix.
Jo crec que és una de les coses més dures que he sentit mai d'una persona cap a una altra.
Clar, no? Clar, per això t'ho he dit, però a més, dit per al poble, jo el trobo encara més terrible, encara, sí, sí. No? Perquè hi ha gent que havia fugit de la Inquisició espanyola, no? I a vegades, i veus, bueno, pues, que quasi millor haver-se quedat amb la Inquisició espanyola, perquè la cosa és tremenda, no? És terrible. Per això dic que això està a l'essència humana. I no es dona temps, però només citar l'exemple, aquest d'enfrontament, ja que hem parlat de jueus, de Heidegger. Heidegger, amb Wittgenstein, és probablement l'altre gran pensador del segle XX, un metafísic brutal. Pensem, clar, que estem parlant de genis increïbles. No puc deixar de contar una anècdota sobre Heidegger, i és que un dia el professor li va agafar, estava avorrit de Heidegger, i el professor li va agafar en classe llegint per sota del taulell. I va veure, a veure, què portava? Un còmic? Que un llibre de Julio Verne, no, com s'avorria, estava llegint La crítica a la raó pura de Kant.
Ja veus. Clar, déu-n'hi-do.
El seu gran professor i mestre va ser Husserl. Heidegger dedica la seva obra maestra, Ser y tiempo, a Husserl, però la segona edició retira la dedicatòria. Per què? Husserl era jueu, i Heidegger, en 1933, es va apuntar al partit nazi.
Que fort. Sota, saps què estava pensant, Antonio? Que si s'hagués complert el teu somni, fossis un davanter centre, no?
Sí, sí.
De l'Espanyol, com serien les teves rodes de premsa?
Llargues.
S'imagina una roda de premsa, Antonio Fornés, parlant de com ha anat el futbol? No?
Sí, sí.
Diu, quant temps tenim? Diria, mirant el rellotge. Diu, quant temps falta per l'informatiu? Vaig aprofitar per... No? No t'imagino dient... el futbol és el futbol, no? Somos 11, 11, no? 11 o 12?
11, 11, partido a partido. No?
Exacte, tot això no t'ho imagino.
No, jo necessitaria unes xiquetes paraules més.
Un gust, com sempre, Antonio. M'agrada més la secció divendres, mira el que et dic.
Serà més relaxada.
I ara ja te'n vas, no? Ja no treballes avui.
Jo crec que encara em passaré un moment.
Ah, sí?
Sí, la meva vida és molt dura.
Quin vici, quin vici. Antonio Fornés, moltes gràcies.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.